Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt. Us informa Olma Giró. El govern espanyol permet que es limiti de forma excepcional i temporal la quantitat de productes que es poden comprar en establiments. Així doncs, aquestes mesures que s'han publicat avui al BOE hauran d'estar justificades i s'adoptaran de manera proporcionada quan sigui necessari per evitar així el desproveïment i garantir l'accés de tots els consumidors en condicions equitatives. Més notícies. Interior recuperarà 49 Mossos d'Esquadra de trànsit que havien deixat de donar servei des del 2016. Quan es va decidir que de les 22 àrees de trànsit es passés a 16. Un fet que va provocar que 6 regions de Catalunya es quedessin sense aquests agents. Sílvia Muñoz, bon dia.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que aquesta retallada provocava malestar als territoris afectats i moltes disfuncions.
També era en un context en el que no es contractava Mossos. Des de feia molts anys. Potser Mossos en aquell moment no tenia prous efectius i s'havien de fer coses d'aquestes per poder donar resposta als serveis que es necessitaven. Però en la mesura que optes i prioritzes que hi hagi Mossos al país i que creiem que el país els necessita, doncs pots dedicar-los a tots els serveis que són necessaris.
Amb les noves promocions de Mossos d'Esquadra s'aniran incorporant els efectius als sectors d'Olot, Ripollès, Garrotxa, Sant Feliu, Costa Brava, Maresme, Mataró, Igualada, Móra d'Ebre i Montblanc.
Gràcies, Sílvia. I el síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d'ofici arran de les notícies publicades sobre les possibles deficiències en els equips de respiració que fan servir els bombers de la Generalitat. En un informe elaborat el 2020 pel fabricant dels dispositius, ja s'alertava de diversos problemes que podien afectar la seguretat a l'hora d'utilitzar-los. Ara, el síndic s'ha adreçat al Departament d'Interior per demanar informació sobre la traçabilitat d'aquest informe i les actuacions que s'han dut a terme a partir del coneixement d'aquest document. També ha demanat conèixer quins són els períodes de revisió i reposició dels equips utilitzats pels bombers i si la revisió i reposició es fa per termini determinat o per desgast. I pel que fa a la vaga d'educació, a hores d'ara els manifestants de Barcelona estan baixant la Via Laietana en direcció a plaça Sant Jaume, on està previst que acabi la concentració. Durant la manifestació s'han tornat a escoltar proclames contra el conseller d'Educació, Josep González Cambray, de qui demanen la dimissió o el cessament. A Girona, també, prop d'un centenar de docents s'han manifestat aquest matí per demanar revertir les retallades en el sector d'educació. La portaveu del sindicat Usteca Girona, Glòria Pois, ha valorat positivament en declaracions a CN les aturades dels últims dies.
La participació que hi ha hagut en aquests 6 dies de vaga ha servit per asseure'ns, per plantejar unes propostes i en qualsevol cas aquestes propostes són les que han de tirar endavant. Sí, han servit i la comunitat educativa hem de pensar que quan sortim al carrer, sortir al carrer i fer sentir la nostra veu serveix per alguna cosa, malgrat els resultats no siguin a curt termini i es puguin veure possiblement més endavant amb properes mobilitzacions.
Per la seva part, els sindicats han afirmat que només es presentaran a la mesa sectorial d'aquest dijous si Educació es fa una bona proposta per negociar. La d'avui és la cinquena i última jornada de protestes que els sindicats de mestres i professors han convocat per mostrar el seu rebuig a la política educativa del govern català. I més notícies, perquè la sindicatura de comptes ha constatat que els partits polítics s'han gastat 13 milions i mig d'euros en mailing durant la campanya electoral de les eleccions el 14F del 2021. El concepte de mailing engloba els sobres i paperetes de la propaganda electoral que els partits envien a casa dels electors. En l'informe fet públic aquest matí per la sindicatura, l'òrgan apunta que es podria instaurar un nou sistema aprofitant les noves tecnologies i evitant d'aquesta manera el malbaratament de recursos materials que es fan servir en cada campanya electoral. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Terratrèmol institucional a l'Espanyol. Aquest matí s'ha conegut que el director general de l'entitat blanquiblava, José María Durán, deixa el club per desavinences amb el propietari Cheng Yengcheng. La decisió ha estat coacordada entre el mateix Durán i el club. Segons ha transcendit, Durán ha encapçalat la negociació amb Ramon Planas sense el consentiment del propietari del club, cosa que li ha acabat sortint malament i hauria presentat la seva dimissió. El nou càrrec de director general l'ocuparà Mao Ye, que és un home de plena confiança del president i figura clau quan el xinès Yengcheng va comprar el club. Mao Ye serà el quart director general de l'Espanyol en l'era Chen. S'espera que el club perico faci oficial l'anunci al llarg d'aquest dimecres. D'altra banda, el mateix propietari de l'Espanyol ha refusat l'oferta de compra del club que va rebre per part d'un fons d'inversió nord-americà. El xinès considera que l'oferta és insuficient. Encara en futbol, l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no podrà ser dissabte a la banqueta del partit contra el Celta i el substituirà el seu fill, que és el segon entrenador del club. Ancelotti ha donat positiu en coronavirus aquest matí, segons ha comunicat el Real Madrid. Tot això el dia en què el Barça femení juga un partit històric al Camp Nou. Serà 3/4 contra el Madrid en la tornada dels quarts de final de la Champions. El club ha fet una crida als aficionats a rebre les jugadores que arribaran a les 5 de la tarda en autobús a l'estadi. S'espera que hi vagin 80.000 aficionats aquesta tarda al Camp Nou.
Gràcies, Xavi. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a les 2 a l'Estel migdia amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. En poques paraules.
Que passen ara mateix de la una. Seguim aquí en directe, al matí a Ràdio Estel, compartint amb tu aquest ja gairebé matí, tarda, migdia, si és que és aquest punt, que no sé si ara estàs preparant el dinar. Potser hi haurà gent doncs, que ara mateix estigui dinant o, si més no, doncs, encara treballant. Sigui com sigui, queda amb nosaltres perquè arriba a aquesta hora la nostra secció setmanal de comunicació. Interessant, molt interessant el que tocarem avui en poques paraules. De fet, tractarem un dels temes de la setmana, per no dir el tema o la polèmica de la setmana, que és aquesta cleca, no?, que Will Smith va propinar a Chris Rock durant la gala dels Premis Oscar. Recordem el moment.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
Wow, dude.
Yes.
It was a G.I. Jane jump.
Keep my wife's name out your fucking mouth!
I'm going...
Aquest és el punt final, eh?
Exacte.
En què hi ha aquesta... En què increpa Will Smith d'alguna manera,
sí,
però
sí.
Venim d'una altra... d'una agressió verbal, podríem dir-ho, després l'agressió de Will Smith. En parlem, Marta, però explica'ns una mica, perquè hem volgut recuperar el so original, però què passava en aquest transcurs?
Doncs mira, Chris Rock, que era el presentador de... En aquell moment estava sobre l'escenari la gala de l'Oscar, es mofa del cabell rapat de la Jada Pinkett, broma que no agrada al seu marit, el Will Smith, que decideix pujar a l'escenari i propinar una sorollosa bufetada al còmic. Després torna al seu seient i torna com satisfet, eh? Si heu vist les imatges, també torna com content i com si s'hagués tret un pes de sobre. I una vegada assegut, crida, de fet ordena a Chris Rock, que mai més es torni a, que torni a posar el nom de la seva dona a la seva boca.
Clar, avui volem centrar-nos en el rerefons d'aquests fets. Per què? Per què es va encendre tant Will Smith? I volem parlar també de les conseqüències, no? D'aquestes imatges que ja han donat la volta al món. Conseqüències que no només per Will Smith, sinó pels altres implicats. Estem parlant de Jada Pinkett, de Chris Rock, de l'Acadèmia dels Oscars, o fins i tot de la productora de la pel·lícula per la qual Smith doncs, va guanyar, recordem-ho, l'Oscar minuts després pel seu paper al Método Williams. Clar, per parlar de tot això, ja ens acompanya aquí al Matí a Ràdio Estel l'Andrea Daza. Ella és doctora en periodisme per la Universitat Ramon Llull, també és periodista, professora i investigadora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, com dèiem. Andrea, què tal? Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Mercè, com esteu?
Molt bé. Tu vas veure, per cert, els fets en directe? Vas seguir la gala dels Oscars?
No, a l'endemà, però va ser apagar l'alarma del mòbil i mirar la clatejada. No, a veure què ha passat. Sí.
Què ha passat? És que és el que preguntes, no? Què vas pensar tu quan vas veure, o com vas sentir, no? Quan et van explicar, millor dit, aquesta reacció violenta.
Sí, no, és que
violenta.
Ho vaig veure en el mòbil i va ser, mare de Déu, què ha dit aquest home? Què ha dit? Perquè no vaig sentir bé l'acudit o el que havia generat aquesta reacció, no? Aleshores, i després al Twitter mirant, però què fue lo que dijo este hombre, no? I tampoc no entenia, a més, l'acudit abans amb la Penélope, sí. No? I dije, bueno, no
era ben bé un acudit.
No, ja.
Es posava una mica amb Javier Bardem i la seva dona, sense sí. mencionar el nom de Penélope Cruz, que sí. ja va ser el primer, no? Primera alarma.
Avançada, no?, del que podia passar.
Correcte. Exacte.
Marta, anem a pams, no? Anem a detallar una mica i analitzar els fets.
Exacte. Chris Rock fa broma de Jada Smith, que recordem, pateix un problema d'alopècia. El cabell per les persones afroamericanes, especialment les dones, és un tema central, molt lligat també als cànons de bellesa, estatus, identitat, i de fet Chris Rock ho sap, perquè de fet va produir un documental que es diu Good Hair l'any 2009.
What's your definition of good hair?
Some of that looks relaxed and nice.
If your hair is relaxed, white people are relaxed. If your hair is nappy, they're not happy.
Oh, God.
This October, Chris Rock will take you back to your roots.
Clar, ell analitzava tot aquest fenomen del cabell i què significa, no?, per les dones negres lluir un bon cabell, una bona melena. Andrea, quin significat té el cabell? Ara ho dèiem, pel col·lectiu de dones, sobretot i especialment les afroamericanes.
Sí, bueno, en general jo diria que els cabells són un gran tema perquè tothom té un tema al pentinat i amb el seu cabell, no? Tot passa pel cap. Ara el Ferran, no?, que comentaven, no?, que tenia rínxols i ara no en té. Bueno, i ha estat tema com de conversació aquí a la ràdio, no?
Perdona, o sigui, això, ara aquí l'Andrea m'ha guanyat, eh? Perquè tu coneixes el Ferran?
Bona, no, la veritat és que no.
Bona periodista que es fixa en tot, Marta Jarque, eh?
Perquè sí, ho hem comentat.
Tenia dubtació de dir, bueno, és el Ferran Capdevila, que és un dels nostres productors estrella de la casa, no? I t'has fixat això, que li han pres el pèl avui, no?
Sí, exactament. Mira, una vegada li vaig demanar a Vicenç Pallés, a l'escriptor que ha escrit sobre les olors a la literatura, les pudors a la literatura, sobre els cabells, i em diu, els cabells són un tema de gran extensió. I vet aquí un acudit millor que el de Chris Rock, no et sembla? No? Bueno. Total, que a tots ens passa pel cap, no? Homes vivint ja a Turquia, que no sé per què penso en Diego Simeone, sí. I, no? Lo incert, que mai ha confirmat ni desmentit, per cert. En fi, tot és acudit sobre calç. Penso fins i tot en ma mare dient a hija, sécate ese pelo, ponte las puntas hacia adentro, etc. Ara bé, tota la discussió és una discussió sobre la bellesa normativa que podem fer, però les experiències al voltant del pelo afro són, jo trobo, que les més interessants. I fa poc vaig trobar aquest llibre, no? Te puedo tocar el pelo, de la negació a l'exotisme, experiències en torno al pelo afro, no? A tu, Mercè, mai t'han fet aquesta pregunta, no? Si te puedo tocar el pelo, oi que no? Segurament que no.
No.
Clar, perquè no tens rínxols.
És veritat, jo tinc una amiga que té el cabell rinxolat i sempre, per defecte, quan quedo amb ella... No, sí que és veritat que dic, quin cabell que tens,
sí,
i et,
sí, és
et
com que
gust,
no lo pueden...
No per respecte, mira, però sí que ve de gust.
El productor estrella apunta que l'Olga Vallejo, tu la coneixes, Andrea, també,
ah,
que
sí, té senyor, aquells
rínxols,
sí,
no, preciosos, i ara la tenim rapada.
Sí, sí.
Però sí que és veritat aquest punt d'aquests rínxols, no?, que intentem acaronar, no?
Clar, o... però que és un tema, ara ho deies, no, Andrea, especialment sensible,
sí, és un tema...
pel cabell afro, no?
Sí, és, a més, identitari. En aquest llibre, com perles, no? El cabello no es solo aquello que nos tapa el cráneo, sino una marca identitària, un cordón umbilical que tiene su placenta en África, no? Que és una frase hermosa que encontré en este libro. En algunes societats africanes, el cabell definia l'edat, l'ocupació, el clan, l'estatus i fins i tot l'estat anímic. Tant homes com dones reflectien el reconeixement de la seva comunitat a partir dels pentinats. Després, l'art mil·lenari de les trenes, no? També en el continent americà, que representava un viatge a l'ancestralitat per recuperar els orígens i una memòria castrada per l'esclavatge. Fins i tot en determinats casos, dicen, les trenes venien a reflejar mapes con los que poder recordar el camino hacia los palenques en la huida y que el propietario blanco no se enterara o se perdiera en la búsqueda. És a dir, feien servir les trenes com a mapes de sortida. Los mapas comenzaban en la frente y se iban adentro hasta la nuca. No, després, els dreadlocks, que van començar a Etiopia, i tot el, com el significat que té d'alliberament, però i també d'opressió, no? I després, suposo, bueno, també el capitalisme, que ens ha convençut que el cabell bo o perfecte sí. és aquell llarg i llis, no?
Totalment d'acord.
Clar, però Chris Rock va fer aquest documental Good Hair el 2009. Ell és plenament conscient del significat que té el cabell.
Sí.
I per què creus que fa aquesta broma tan de mal gust? Sabent que pot irritar a Jada i a tot el col·lectiu.
Que pot ferir sensibilitats, justament ella ha posat el focus d'estudi.
Correcte.
Sí. Bueno, el documental, bueno, que ja és prehistòria, no? El 2009. Jo no l'he vist, però lo quiero ver, porque...
Good Hair, es
sí,
diu,
Sí, Good Hair. Resulta que las mujeres negras en Estados Unidos... También dicen este libro, que ahorita es mi biblia para este tema, gastan 3 veces más dinero en productos de cuidados del pelo que cualquier otra mujer.
Clar.
¿Y por qué? Clar, per aquesta acceptació de determinats cànons de bellesa. Ara, Chris Rock era feia servir tot aquest pòsit quan va fer la comparació. Jo no... No.
I sobretot, clar, el que crida l'atenció en la línia que preguntava la Marta, no? Andrea, fer aquesta broma, tenint en compte, no?, que la Jada Pinkett va fer públic que pateix alopècia tot el camí, perquè no sé si ho va fer públic 4 anys enrere o va
pocs,
ser...
Em sembla que va ser pocs dies després, pocs dies abans de la gala. Feia, em sembla, un vídeo a les xarxes socials on mostrava la seva alopècia i parlava del problema.
Sí, clar,
crida l'atenció, com dius, aquesta... O sigui, el que ha patit, ara personifiquem ja de Pinkett, no? Però doncs tota la gent que pateix alopècia, no? Encara que tu ho deies, no?, que sigui, doncs, potser no molta gent, però, clar, qui ho pateix, burlar-se d'això amb coneixement de causa,
sí, sí.
És que és doblement feridor.
Sí, i, a veure, ell no ha dit, de moment, no ha dit, jo crec que no ha dit res, no s'ha pronunciat. El que sabem és que ella ha exhaurit entrades del seu pròxim show, que es diu Ego Death World Tour, i que acabarà el novembre al mateix teatre on va rebre la clatejada.
Clar, això és per analitzar, eh? O sigui, el que ens estàs dient, clar, aquest no...
Però, a veure, Chris Rock jo crec que no... Bueno, se veia venir la clatejada, però jo crec que no s'ho esperava,
també
no?
També és veritat que potser ja les havia esgotat abans de la gala. Això tampoc... vaja, no sé si les ha esgotat una vegada ocorreguts els fets, bueno, o ja una vegada... O sigui, ja abans de la gala estaven exaurides.
Sí, ja estava, però jo crec que després, clar, la gent vol sentir...
No?
Clar, ara què dirà,
clar,
no?
Som així, però també ara repassem una mica les reaccions, no?, d'aquesta clatellada de Will Smith a Chris Rock, però també el comportament de l'acadèmia, que s'ha dubtat molt aquests dies, de si Will Smith ha de tornar a l'Oscar o no, però hi ha Chris Rock, què se li ha de fer amb ell? Perquè en algun moment se l'ha castigat, diguéssim, per aquest comentari.
A Chris Rock?
Clar, vull dir, perquè ell d'alguna manera també ha fet una agressió verbal. No sé,
sí, sí,
és el
absolut.
Punt de vista,
sí.
També, després, però bueno, en parlarem.
Després en parlarem,
no?
perquè sí, clar, aquí hi ha molta gent afectada. És a dir, no? Ara estem posant el focus a Will Smith i a Chris Rock, però és que aquí la que se'n surt més malparada és la Jada. Sí. Andrea, també és una broma arriscada, perquè és masclista, O sigui, es posa, no?, amb el cabell de la Jada, i a més és masclista, per tant ataca un col·lectiu doblement vulnerable, que són les dones, i a més les dones afroamericanes, no?
Sí, i ara et diré una cosa, jo crec que el públic allà al teatre va reprovar directament a l'acudit en el moment. No, si recordeu, la gent va riure i després, no, saps, això com, t'has passat aquí, no?
Sí.
I que l'ha dit, ja va, bueno, era un acudit, és un joke, no? Que l'humor té el límit, l'humor ho posa la mateixa audiència quan rebutja un acudit o quan el rep de bon grat. M'entens? I jo crec, bueno, era una comparació amb una altra peli, perquè era una noche per parlar de pelis, i jo no sé, no quiero poner la mano en el fuego para que toma, pero creo que se le fue de las manos, ¿no?, totes les conseqüències, no? I l'humor és el que fa és descarrilar el tren de pensament natural, no? Tu planteja una cosa que l'espectador o la gent pensa que, vale, ara vindrà, i diu algo
que trastoca,
sí. I en principi és el que fa riure, no? Jo crec que aquí no va ser encertat, no? I bueno, jo ara veurem què dirà en el seu show.
I a més que és una audiència, vull dir, l'estava mirant el món sencer. És diferent, no?, quan es tracta d'un còmic d'estand-up, per exemple, que tu com a públic ja vas potser disposat a acceptar certes llicències, no?, de l'humor, o certs límits o red flags. I una altra cosa és fer aquest tipus de bromes masclistes davant d'una audiència mundial, no? Una mica amb el que deies tu,
sí,
que no saps fins a quin punt això pot arribar bé o no a l'audiència.
A l'audiència, sí. Però, bueno, a les gales dels Oscars, jo ara recordava que amb els estudiants les aules estaven enceses ahir amb aquest tema,
sí, no?
I miràvem el discurs de Ricky Gervais a una cerimònia dels Golden Globes,
sí.
I, home, també diu-n'hi-do tot el que va dir, no?
Hey.
Que, no sé, jo crec que el gistó i la tolerància també o ha baixat, o el gistó sobre el que podem rebre ha pujat, i de la qualitat de les coses de les que podem riure també, no? I bueno...
Andrea, et sembla si passem ara a parlar de les possibles conseqüències? No, Marta? Plantegem que si poden tenir aquestes conseqüències que poden tenir els fets que van viure aquesta passada matinada de diumenge per totes les parts implicades. Comencem, si us sembla, amb Will Smith, que es va disculpar, això ja ho sabem, la mateixa nit dels Oscars amb l'Acadèmia, no amb Chris Rock, i hores després també a través del seu compte d'Instagram, on hi publicava aquest text.
Totes les formes de violència són verinoses i destructives. El meu comportament durant la gala va ser inacceptable i inexcusable. Rebre bromes dirigides a la meva persona forma part de la meva feina, però una broma sobre l'estat de salut de la Jada va ser massa per mi i vaig reaccionar emocionalment. M'agradaria demanar-te disculpes públicament, Chris. Vaig passar-me de la ratlla i em vaig equivocar. Estic avergonyit i les meves accions no van ser coherents amb l'home que vull ser. No hi ha lloc per a la violència en un món d'amor i bondat. També m'agradaria demanar disculpes a l'Acadèmia, als productors del show, als assistents i a tots els espectadors d'arreu del món. M'agradaria demanar perdó a la família Williams i a la meva família. M'arrepenteixo profundament que el meu comportament hagi esquitxat un viatge que havia estat meravellós fins ara. Segueixo aprenent. Amb afecte, Will.
Clar, primer apunta que la broma de Chris Rock, no?, feia referència a Marta, l'estat de salut de la seva dona, però en cap cas feia menció, no?, de l'alopècia.
Exacte.
Aquesta ha estat una mica el resum de les conseqüències i com s'ha comportat Chris Smith després de la nit dels fets, que això ja realment sembla successos, eh? Andrea, creus que per algun motiu concret no feia aquesta referència? O sigui, aquella menció concreta a l'alopècia, ell, amb el que hem escoltat ara?
Que Will Smith no fa...
No. Mm-hmm.
Bueno, yo creo que, bueno, como ahora el té ara su sobreprotector de... No, ara jo crec que el que volem sentir és que el que dirà la Lleida, no?
És que no s'ha pronunciat.
No, exacte.
Sí, sí que s'ha...
Ah, sí?
Bé, s'ha pronunciat. Sí, sí, exacte.
Marta, explica'ns.
Us porto una última hora. L'actriu, que per cert, vèiem l'any passat a Matrix Resurrections, per exemple, a diferència, doncs, de Will Smith, ho ha fet amb molt poques paraules, ha fet a Instagram una publicació molt, molt breu, amb una frase que és moment de curar-se i estic preparada per fer-ho. que també és bastant críptic.
És moment.
És moment de curar-se. Ella utilitza el mot healing, que té també a veure amb un aspecte més potser espiritual, eh? No és tant, és curar-se tant el cos com l'ànima, no? És el healing, i estic preparada per fer-ho. Clar, és un missatge, ara ho dèiem, una mica críptic, que no acabem d'entendre ben bé a qui es dirigeix i a què es refereix, però tu creus que és el que... O sigui, Andrea, creus que és el correcte? És a dir, ella ha de llançar aquest missatge prudent? O com consideres que s'ha de reaccionar després de rebre un atac d'aquestes conseqüències i, a més, després de la resposta del teu marit?
Ja, bueno...
Complicat.
Sí, és complicat. Jo crec que, no sé, ella ha de fer el que vulgui fer, no?
Ja, que li surti, no?
Sí, en aquest punt ja crec que no hi ha manuals per...
No, segueix, Andrea, estic pensant, perquè ara el Ferran apuntava. És que és una mica això. O sigui, quan nosaltres fem servir el sentit de l'humor, no sabem... A veure si m'ho explico bé. El públic que tenim, no? Què és el que estan sentint? Què és el que els hi passa? Quines dolències tenen? A veure si m'explico, no? Mm. Pot ser que la mateixa Jada igual pugui tenir algú més?
Clar, segurament...
No ho sabem,
no,
però...
No, algun altre problema et refereixes.
Clar, llavors, aquí també és una mica el que estàvem parlant abans dels límits de l'humor, no? Que és aquesta línia tan fineta, o quan tu et dirigeixes, ja no els límits de l'humor, sinó quan parlem mateix, Andrea, de dir, ostres, és que t'has aprimat, no? O tu no saps mai a l'altra persona si s'ha aprimat per motius, doncs, de salut, no? D'alguna manera, doncs, perquè va tenir una malaltia o el que sigui.
Però Chris Rock sabia que ella patia alopècia.
Pues
aquest és el problema, esclar. I a més, és ell una persona sensibilitzada amb el tema, perquè, recordem, havia fet aquest documental. A més, ell doncs, també és una persona afroamericana, és a dir, que podria... Hagués pogut empatitzar amb això. Potser realment ho va fer a consciència. No ho sabem, eh?
Clar, no ho sabem. En tot cas, Andrea, tu creus que uns fets com aquests poden embrutar, no? Perquè, clar, tothom en parlava. Jo no sé si vau tenir aquesta sensació, si sou seguidores de Will Smith, però a l'escoltar-ho va ser... Ostres, no? Poden embrutar la imatge del mateix Smith i provocar, per exemple, la Marta també ho apuntava abans, no? Que les mateixes productores el descartin, no? Per papers protagonistes a les pel·lícules. Fins a quin punt pot embrutar la imatge corporativa,
sí,
d'aquesta persona.
Bueno,
Estem posant l'exemple de Will Smith, però...
Sí, bueno, el que té ara entre mans és una crisi de reputació gran, no? que jo crec que tomarà temps de recuperar i de fer net, no? Perquè, bueno, va ser una agressió, jo trobo, molt violenta i desproporcionada. Podem ja dir el que vulguem dels acudits de Chris Rock i fins i tot de l'acudit que va fer el 2016 a la sessió dels Oscars també, en fi, sobre la qualitat de l'acudit, etc. Però des del moment en què acceptem que podem agredir a qualsevol persona davant de... Bueno, davant o sin que estés davant de ningú, no? Jo crec que este és el verdadero límite del comportament humà. No, ja de l'humor.
Jo penso que l'acadèmia, no?, en algun moment haurà de fer un statement i
Què ha dit l'acadèmia fins ara,
Marta? Fins ara no ha dit res. Aleshores, sí que ha dit que això tindrà conseqüències, el que va passar als fets de la nit dels Oscars, però no ha aclarit fins i tot si li retirarà o no l'Oscar a Will Smith. I un altre tema interessant lligat a això, no?, que és el que es comenta moltes vegades, que és el de separar l'autor de la seva obra. El que passa que, clar, en el cas d'un actor, sí que és cert, no?, que Will Smith l'associàvem també a papers, doncs, còmics, no? És a dir, empatitzàvem molt amb molts dels papers que ha fet al llarg de la seva vida, el Príncep de Bel-Air, etcètera, no? Teníem una imatge associada amb ell i ara queda completament distorsionada, per tant, caldrà veure ara per quins papers l'agafen, potser cap, per fer de dolent. No?
Clar, cap on tira. Però has apuntat aquest tema del paper de l'acadèmia, que voldríem comentar amb tu, Andrea, ja per acabar, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre. Sí. És que, clar, dèiem que serà el tema de la setmana, del mes, perquè podem extreure, no? I aprendre d'alguna manera el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. En el cas de l'acadèmia, com es gestionen aquestes crisis, no? que més tenen a veure amb l'ètica i són tan complexes?
Bueno, el que passa també que l'acadèmia i el format dels Òscars, etc., ja feia temps que acusava com una davallada d'audiència, de públic, de... Bueno, d'audiència públic.
De seguiment.
No?
Obsolet,
i d'imatge,
no?
També.
Sí,
no?
I d'imatge.
La reputació...
Exacte. I això, no sé, serà difícil de... de reendreçar, no? També. I jo crec que els actors en general també, bueno, hauran de tenir més cura del que fan, no? No, jo crec que no poden separar molt ja el com actuen davant la càmera o, bueno, ell estava davant la càmera, però o fora d'ella.
Uh-huh. I la resta d'actors també, no? Perquè molts, si diuen alguna cosa perquè la diuen, si bueno, no la clar. Diuen perquè no la diuen, és a dir, que acabarem veient això fins...
Exposicionaments, no?
Exacte, fins quan se'n surten esquitxats.
Doncs, Andrea Daza, gràcies. Gràcies per haver estat aquí en poques paraules al matí a Ràdio Estel. Hem intentat, ha estat bé perquè jo d'alguna manera agraïm també l'Andrea, no? El punt de partida, no? Intentar... empatitzar, primer de tot, no? amb la primera protagonista sí. que ha de ser Jada Pinkett, no?
Sí,
perquè
sí.
La primera agressió directament cap a ella, no? I saber com es deuria haver sentit, no?
Sí,
en
però
moment.
A banda també que obrir la discussió la discussió sobre la violència estètica, la discussió sobre la identitat i com ens relacionem amb els nostres cossos.
Totalment.
I jo crec que jo amb això trobo més interessant que aquest dos homenots i la testosterona.
Verbalment
sí.
i físicament,
sí,
no?
Sí.
Andrea, gràcies.
Bueno, molt bé, gràcies. Fins la propera.
I justament arribem ja al punt de 2:15, amb els senyals horaris, moment en què marxem res breument a publicitat, això que van a la publicitat, rapidíssimament tornem a estar aquí, breus consells publicitaris, i a la tornada, Marta, mira, no marxis perquè avui poses la lupa per ser en sí. un acte solidari que val molt la pena.
Molt bonic.
Ens ho expliques?
Fins ara.
Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs dels temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva sardana de l'any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de la sardana de l'any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen... Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància. amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Us ho dèiem fa uns segons, m'ho mirarà de posar la lupa, Marta, amb un acte solidari amb història, eh?
Sí, exacte, perquè enguany celebra la seva 34a edició. Es tracta del sopar solidari contra el càncer que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer i serà el proper dissabte 2 d'abril a Sant Cugat, concretament al restaurant Can Magí. Mercè, les entrades costen 75 euros i amb la, doncs això, amb l'entrada col·laborareu en la lluita contra el càncer i gaudireu a més d'un menú degustació i d'un sorteig i de moltes sorpreses. Em sembla que també hi hauran actuacions. Per tant, els nostres oients, si volen aconseguir la seva entrada, només heu d'anar a contraelcancer.es, comprar la vostra entrada. I em sembla, Mercè, que diumenge també hi ha una pedalada solidària pels que no pugueu anar...
T'ho has parlat amb ells, no? I sí, t'han explicat que...
Sí, sí, i el diumenge també hi ha una pedalada solidària. Per tant, els que no pugueu anar-hi dissabte a aquest sopar, doncs que sapigueu que a Mataró, a les 10 del diumenge, podeu pedalar també en pro del càncer, 10 euros als adults i 5 euros als menors de 12 anys. Per tant, cap de setmana solidari.
No, no, doblement solidari, eh? D'una banda, aquesta nit màgica a Can Magí, i si no podeu, doncs, i sou més esportistes, doncs ja sabeu que el diumenge 3 d'abril, amb motiu del Dia contra el Càncer de Colon, s'ha organitzat aquesta primera pedalada ciclista solidària contra el càncer a Mataró. Que no podeu assistir cap d'aquests dos esdeveniments, ràpidament podeu entrar també en aquesta pàgina web que ens ha recordat la Marta.
Exacte, contraelcancer.es, i allà també podeu fer diferents tipus de donacions, us ho posaran molt fàcil, ja ho veureu.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta, per haver-nos fet aquest recordatori. Recordeu, aquest dissabte 2 d'abril a Sant Cugat, al restaurant Can Magí, l'Organització Espanyola contra el Càncer organitza aquest sopar solidari. Vinga, va, doncs que arribem al final ja del programa del matí. Com portes tu el matí, Mercè?
Bé, per ser que és plujós i tristot, bé, prou bé.
Tristot, tu has dit tristot, eh? Però clar, si un dels noms que ressonen a les xarxes són ells, em sembla clar que el dia sona diferent.
Sí, el trio de cantants Els Amics de les Arts, que acaben de presentar el seu nou musical, s'anomena Pares Normals, i el protagonitzaran els actors Enric Cambray i Júlia Bonjoc, tot plegat amb una direcció del nostre estimat Sergi Balbel, que va ser aquí, en aquests estudis, dijous passat, que aprofito per recordar que va respondre al qüestionari de la Cheslon, i el teniu a l'Instagram d'arroba el Matí Estel, per si el voleu recuperar. Molt divertit és el test que ens va fer. Doncs aquest musical s'estrenarà el novembre, i ahir es va fer la presentació oficial, i ja podem saber com sona una de les cançons.
Només és una opinió, esclar.
Una opinió bastant vulgar.
Mira, reduir una experiència com l'enamorament a un procés purament químic ho trobo bastant...
Doncs està molt bé, aquests Pares Normals, que ja ens ho deixaven a la Olga Vallejo aquest matí, a la zona Vallejo. Estem molt contents, tant per Sergi Belbel, ens ho deia també l'Marc Artigau, hem fet aquesta memòria, Sí. Han passat tots per la nostra Cheslon, Mercè.
I mira que s'estrena al novembre. Vull dir que encara queda temps, però aquí ja ho estem celebrant.
Ens falta Enric Cambray i Amics de les Arts, que també doncs, els convidem al
programa.
Tenim
uns mesos encara de marge per convidar-los.
Uns quants.
Escolteu, Xavineta, perquè clar, és que és un dels conceptes que el portem aquí enganxat, una de les paraules que més ho està patant a les xarxes, Mercè.
L'estem fent servir indiscriminadament.
Tu ho fas servir o no en el teu dia a dia?
No, però me'l sento constantment. Que entro a comprar el pa, Xavineta, que te'n vas al gimnàs, Xavineta. Doncs anem a posar-hi remei aquí. Què és la Xavineta? Anem a posar-hi remei.
Boníssima!
Una paraula que ha arribat fins i tot al Polònia en aquesta versió que vam fer en l'últim capítol. I que si hi ha algú que ens està escoltant, no? Això que diu, vale, Xavineta, sí, Xavi Hernández, Barça, però què? Què hi ha darrere de tot això? Doncs informació de servei.
A veure.
Aquesta Xavineta neix de la fusió entre Xavi Hernández,
ho tenim,
l'entrenador del Barça, i Furgoneta.
Així és com els culers han batejat el fenomen aquest que aixeca passions, no?, a l'entrenador i simula que Xavi Hernández, el conductor d'aquest...
Però trobo que hi haurien vehicles amb una mica més de glamour que una furgoneta, no? Sí, no, esteu d'acord?
Sí, totalment.
I per cert, que el Gerard Piqué no va fer el retuit del gag de Polònia, que va dir, súbense a la Xavineta, vull dir que ho va acabar de rematar.
Aquest gag del Polònia és magnífic, ha arribat a tota la xarxa, ho ha inundat. Sí,
però el concepte va té història, eh?
Exacte.
No ens quedem aquí.
No l'hem inventat nosaltres, ve d'Argentina, concretament del seleccionador de l'Argentina, Lionel Scaloni, que ha aconseguit grans fites futbolístiques, com guanyar la Copa Amèrica de l'any passat. Doncs després d'això es va batejar el seu fenomen com a Scaloneta i es va fer extremadament popular i per això ara ha vingut aquí aquest Xavineta, que sembla que neixi d'aquí, però no.
Ah, veus? Mira, doncs això que no... Tu ho sabies, això, Marta?
No ho sabia,
no ho sabia.
I no m'ha agradat. Em pensava que seria una cosa molt, una mica més espectacular que el Xavi Hernández conduir una furgoneta.
Ara t'has quedat...
Sí, però la cançó m'agrada molt.
Això sí, sort que sempre tindrem el Polònia.
Sí, sí, aquesta versió és magnífica.
I és una bonica manera també de donar-li pas a Ignasi Miranda, però encara no arribarà, perquè, escolteu, Mercè, ahir vam obrir un sorteig d'una entrada doble... Ara, aquesta també ens agrada. Una entrada doble per anar a l'Estrada Família. Ja sabem qui és l'afortunat o afortunada. La Marta avui també ens feia aquest push final de dir, vinga, va, que encara esteu a temps.
Afortunada, home, ja ho sabem. Qui podrà visitar la Sagrada Família gràcies a Ràdio Estel és... @mariapallpast,
carai,
que ens havia dit que li encantaria anar amb la seva mare. Doncs enhorabona, us n'aneu les dues a veure aquesta gran obra mestra de Gaudí. I encara a la xarxa, a la ràdio, atents i atentes al nostre Instagram, @matiestel, perquè la setmana que ve tindreu més oportunitats.
Més oportunitats d'anar a visitar la Sagrada Família.
Carai.
Per dins, sí, perquè per fora ja hi podem anar.
Ja és a simple vista, eh? Escolta, tu saps si aniries o no?
Jo hi aniria amb la meva mare, que li encanta Gaudí. Les dues som unes enamorades de Gaudí. És que déu-n'hi-do, Gaudí, eh? Hi ha molta gent que viu aquí que no l'ha vist encara per dins. És una pena.
I jo et diré una cosa... O sigui, per fora és impactant, però per dins... Uf. Ho és més, eh?
A l'ala centrada aquella, que sembla que estiguis en un bosc.
Sí,
que
totalment.
Fort. Espectacular. I val calarons, eh? Vull dir que és un premi fantàstic, eh?
Doncs mira, la setmana que ve tens una nova oportunitat, gràcies als àngels de les xarxes. Gràcies, Mandela.
A vosaltres.
Jo és que els haig de fer una petita confessió als oients. Sóc especialista en canviar els noms. Vull dir, si tu em dius, com em dic, Ferran, doncs pensa que no et diré Ferran. O sigui, buscaré una altra manera per dir-te Ferran. I el Ferran em fa dient que sí amb el cap. Per exemple, Marta Jarqué.
Sí, tinc molts...
Què li dius a la Marta?
Martina, Martins, de tot.
Tot menys Marta. Està bé.
El José encara no l'he rebatejat per això.
Home.
I diu que no cal, diu que és igual. Marta, pensarem, Mondelo,
Sí. José.
Té cara...
Josito, no?
Sí, no? Josito. John Nieve, no? Com es diu?
John Snow.
Sí?
Joseneta.
Que la Olga sempre diu que s'hi assembla, que té un tarant... Què diguis que dius tu, la
Joseneta. No? Estaria bé.
Marta, volem saber el nom de... Què li has dit ara?
No, ha dit ell una cosa, però que no puc dir en antena. Què, resolem la freqüència madurada d'avui o no?
Sí, espera't, que estava fent memòria. Freqüència madurada d'avui. Vale, sí, ja
sí, perquè el 30 de març, com avui, però de l'any 1981, es va subhastar a Londres el quadre de... D'aquí, Mercè, tu sabies des de primera hora del matí.
De Dalí.
De Dalí per 70 milions de pessetes. Una ganga, eh?
Ho
que
deia,
això són
sí, sí.
420.000 euros. I tant de bo, mira, Mercè, l'haguéssim comprat nosaltres, perquè a hores d'ara podríem, no sé si comprar la Sagrada Família, però alguna de les torres, segurament.
Doncs moltíssimes gràcies a Marta, a tot l'equip que fa possible la Part Magazine del matí a Ràdio Estel, a Mercè Mondelo. Tu continua treballant, no? Que encara et queden unes
hores.
Per cobrir aquí a Ràdio Estel. Nosaltres agraïts d'aquests àngels de les xarxes. I dir-vos també que gràcies per la vostra atenció. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te durant aquestes hores del matí. Tot seguit, el responsable de posar-te al dia amb les notícies més destacades del món del món religiós és ell, és Ignasi Miranda, que arriba amb el Sense Distància. I a partir de les dues, cita amb l'actualitat amb Joan Trias a les 7 migdia. Passa-t'ho molt bé aquest dimecres, que demà hi tornem a estar aquí a partir de les 8, amb Pol Marçà, al matí a Ràdio Estel i després l'equip del magazín. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva sardana de l'any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel.